Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Caritas Diocesana de Terrassa reclama a les administracions un canvi de model econòmic i laboral per evitar la pobresa crònica. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El director general de l'ONG, Salvador Ubiols, assegura que encara hi ha 2.000 sabadellencs en situació de pobresa, malgrat la millora de l'economia. Un fet que, diu, només es pot revertir amb un canvi radical de sistema.
Ens hem de repensar que feina per tothom no n'hi ha. Per tant, hem de repartir aquesta feina i hem de repartir, ens agradi o no, la riquesa. No pot ser que ens dediquem a rescatar la planta Castor, que ens dediquem a rescatar autopistes, que ens dediquem a rescatar bancs, que ens dediquem a rescatar-ho absolutament tot i que no rescatem a les persones, que és el més important, el valor més important que tenim a les nostres mans durant la nostra vida.
Una de les propostes de Càritas és perdonar el deute acumulat en impostos a les persones en situació de pobresa perquè puguin superar la seva situació.
La prova pilot del programa Juntes Fem Circ tindrà segona edició.
Quatre mares amb els seus fills entre 12 i 15 anys han participat en la primera edició d'aquesta proposta per treballar la cohesió entre les famílies. La iniciativa l'ha impulsat a la Vela de l'Estruc, el Servei d'Informació i Atenció de la Dona i el Taller d'Art, Cultura i Creació.
En esports, aquest vespre se celebra la Diada de la Natació Catalana al Born Centre Cultural, amb el Club Natació Sabadell com a protagonista.
La gala organitzada per la Federació Catalana premiarà esportistes i clubs que han aconseguit èxits destacats durant el 2017. El Natació Sabadell rebrà un total de 17 guardons.
Aquestes notícies i d'altres les repassarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, fem una aturada per obrir pàgina de serveis. A aquesta hora tenim 24 graus a Sabadell, una temperatura que s'ha mantingut estable durant tot el dia i que ha pujat respecte al dia d'ahir quan va baixar arran de la pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Hi haurà algun canvi? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La jornada avui marcada pels xàfecs. En conjunt, ara mateix s'estan desenvolupant sobretot a punts del prelitoral, de la Catalunya Central i també del Pirineu i Prepirineu, i puntualment a partir d'aquest vespre podrien arribar a tocar a punts de costa, especialment a punts del litoral gironí. D'altra banda, si bé aquests xàfecs tendiran a anar minvant al llarg de la nit, al final del dia, n'arribaran de nou per l'oest i durant la matinada de demà s'espera precipitació, especialment al terç oest, que durant el matí s'anirà traslladant i afectant a altres sectors. A més, amb el creixement de nuvolades demà a punts de muntanya, de nou a partir de mig matí, i els xàfecs un altre cop prendran intensitat, entrant en embranzida a partir ja de mig matí i migdia, especialment cap a la Catalunya Central i prelitoral, on podran ser d'intensitat forta. La temperatura, a més demà, serà una mica més fresca en general, si bé la mínima primera hora de matí podria ser un pèl més elevada que no pas avui. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora situació bastant tranquil·la en comparació amb l'habitual. Sí que trobem retencions a la B30 Cerdanyola en sentit nord i a Barberà en sentit sud, en sentit Tarragona, concretament 3 quilòmetres, mentre que a l'AP7 trobem un quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud per enllaçar amb la B30. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Més de 2.000 sabadellencs viuen en situació de pobresa, segons dades de Càritas. Tot i que la situació econòmica comença a millorar, encara hi ha 627 famílies atrapades en els efectes de la crisi econòmica. De fet, un 48% dels atesos viuen amb ingressos d'entre 300 i 750 euros mensuals, uns diners que els impedeixen saldar els deutes contrets.
Les dificultats per reincorporar-se al mercat laboral i els contractes i sous precaris són els causants de la cronificació de la pobresa, segons els responsables de Càritas. A més, hi ha un gruix important d'atesos que només tenen l'economia submergida com a via de subsistència. Un fet que no soluciona el futur d'aquestes persones, segons el director general de Càritas, Salvador Ubiols. Són declaracions al matí.
L'economia submergida funciona, però l'economia submergida és una gran estafa, és un gran engany, perquè ningú cotitza. I l'avui per avui soluciona el problema. Però hi ha el problema del demà. El problema del demà no el solucionarem. el tindrem, ens el trobarem. Però jo crec que al final tothom pensa, el que vingui darrere meu ja ho solucionarà, ja ho arreglarà, ja s'hi trobarà. Doncs així no es construeix una família, no es construeix una societat, no es construeix un país i no es construeix una Europa ni un món.
Amb tot, des de Càritas assenyalen la importància de fer un canvi estructural en el sistema per poder garantir que les persones d'aquest col·lectiu no es converteixin en pobres crònics. Obiols proposa una mesura molt concreta.
Però és importantíssim que la gent surti d'aquestes situacions. Per exemple, els rebuts municipals, les taxes municipals, que la gent no paga, que queden en un cantonet, doncs, o l'aigua, o la llum, o que sigui, no queden indultats, no queden perdonats. Estan pendents amb els seus interessos. Per tant, o es fa alguna cosa per començar des de la base cap amunt, per dir que això no s'ha de pagar, però que també és veritat que hem de tenir cura. Home, si hi ha una pila de pisos amb l'aigua, la llum i el gas punxats...
Ara mateix, un 10% dels atesos a Càritas estan ocupant un pis, realitat que, segons Obiols, demostra la situació desesperada d'aquestes famílies.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
És moment d'obrir pàgina política. Juli Fernández es va erigir dissabte com el candidat d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve. A partir d'ara començaran a perfilar els objectius de la seva candidatura, que vol ser la clau de volta del pròxim govern municipal republicà. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Acompanyat de Gabriel Rufián, Juli Fernández ha estat l'escollit per tercera vegada candidat a l'alcaldia dels Republicans. Fernández vol tornar a ser alcalde i comptar amb el suport dels partits republicans de la ciutat.
Aquesta tercera aspirem a ser els guanyadors, a tenir la capacitat de construir l'espai republicà guanyador, un espai ampli on tota aquella gent que comparteixi els objectius de que sigui una ciutat viva, una ciutat per viure, una ciutat on es defensin els drets i la dignitat, una ciutat on allò que els seus ciutadans decideixin passi, on tota aquesta gent s'agrupi amb nosaltres.
3 anys al govern, 2 dels quals com a alcalde de Sabadell, fa que Fernández tingui ara clares quines han de ser les línies mestres de la seva candidatura.
La Sabadell republicana, la defensa dels drets, la defensa de les dignitats, la defensa del bé comú per sobre de tot, els grans projectes de ciutat, la transformació de l'entrada de Sabadell amb el soterrament, l'obertura cap al riu, la transformació de la connexió de la B-124 amb la Ronda Oest ha de ser una de les projectes que treballem de manera important per tal de que pugui ser realitat, perquè això ens transforma molt la ciutat, la defensa dels drets dels ciutadans, fem davant de les elèctriques, com fem en situacions de vulnerabilitat, aquests seran els nostres treballs, sempre estar al costat de la nostra gent i donar resposta a les seves necessitats.
Fernández ha estat l'únic candidat de la seva formació, un fet que llegeix com un aval dels seus companys de partit.
I el Partit dels Socialistes està treballant en la definició del programa electoral pel 2019 a través de diverses reunions amb associacions de veïns, tot plegat quan la formació encara no ha escollit qui serà el seu alcaldable.
El cap de llista s'escollirà per primària, seguint el mateix procediment que les eleccions de 2015. Encara no s'han presentat candidatures, però un dels noms que sona amb força és el de l'exregidora i secretari de Política Municipal del PSC, Marta Ferrés, que ni confirma ni desmenteix la seva proposta. En tot cas, ara es treballa amb 2 grans eixos del programa electoral. D'una banda, un projecte engrescador de ciutat i de l'altra, la gestió del dia a dia.
Anirà amb 4 línies estratègiques clares de ciutat, del que volem que sigui el Sabadell de futur, que seran 4 idees molt, molt claus, que segur que us explicarem en poc temps perquè ja les tenim molt definides. I després hi ha un altre element que per nosaltres és capdalt, que són les petites coses que nosaltres creiem que ha fallat absolutament. És a dir, allò, tenim una ciutat amb les voreres fetes malbé, amb una jardineria en mal estat, amb un problema greu de seguretat, amb problemes greus de neteja, i per tant són aquestes petites coses també el que fan que Sabadell es converteixi en una ciutat model. No? I per tant nosaltres creiem les dues coses. Un projecte estratègic, un projecte d'impuls a futur, però també sense perdre la proximitat, que al final també és el nostre ADN.
L'exregidora i secretari de Política Municipal del PSC situa el seu partit com a alternativa al govern quadripartit actual, del qual ha dit que no té lideratge.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Instagram @RadioSabadell.
Unes 200 persones participen en les jornades en forma organitzades per la Fundació Antiga Caixa Sabadell, l'Indescat, el Car de Sant Cugat i el Parc Taulí. El certamen, celebrat entre dijous i divendres passat, pretén ser un punt de reflexió per promocionar l'esport i l'activitat física suportada per la tecnologia, i enguany ha comptat amb ponents com la nedadora Ona Carbonell i l'exjugador de bàsquet Nacho Solostóbal.
Els seus organitzadors es mostren contents amb la rebuda que ha tingut la segona edició d'En Forma i ja pensen en l'any que ve. Joan Carles Sunyer, president de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, explica que les jornades s'organitzen al voltant d'un tema que es tracta d'una manera transversal. De cara a l'edició de 2019, es plantejaran, però, introduir canvis.
La negociació d'un model de finançament o el que són, doncs, aquesta gestió del dia a dia del model de finançament.
Sembla que no ho podem escoltar, Joan Carles Sunyer. De cara a l'edició de l'any que ve, potser es fan alguns canvis en aquest format de jornades en forma. Una de les coses, però, que no variarà de cara a l'any que ve serà la vinculació de les jornades amb la Festa de l'Esport.
El projecte Juntes Fem Circ, que treballa el vincle entre mares i fills, tindrà segona edició. Avui acaba la primera, que s'ha dut a terme a la Vela de l'Estruc amb diverses mares i els seus fills de 12 a 15 anys. L'èxit de la proposta és garantir la seva continuïtat.
Des del mes d'abril es du a terme aquest projecte ideat pel Servei d'Informació i Atenció a la Dona i el Taller d'Art, Cultura i Creació. Es tracta d'un curs que utilitza l'excusa del circ per treballar la cohesió entre els membres de la família. N'han parlat al programa Al Matí Elsa Rodríguez, coordinadora de Juntes Fem Circ, i Helena i Helen Hennessy, tècnica de la Regidoria de Drets Civils i Gènere.
Amb l'objectiu principal d'oferir un espai de vincle entre mares i fills i filles adolescents entre 12 i 15 anys per reforçar les seves relacions i enfortir el seu vincle tant físic com emocional. Diguem que aquest és l'objectiu principal, no? Un espai mitjançant la tècnica de circ que pugui enfortir aquest vincle tant emocional com físic.
Tant mares com adolescents han agraït disposar d'un espai com aquest per relacionar-se i aprendre a comunicar-se d'una altra manera. Per això, des de la regidoria, asseguren que hi haurà una segona edició del projecte.
Aquesta primera era una prova pilot que valorem, de moment valorem que va per bon camí. Per tant, segurament es farà una segona edició que es mantindrà en les mateixes, els mateixos diguem perfil. Es convocaran el mateix perfil, mares, fills i filles entre 12 i 15 anys, i la idea és poder començar l'octubre. Poder començar l'octubre, d'octubre a novembre.
La primera prova pilot va arrencar el mes d'abril i hi han participat 4 famílies.
I afegim més apunts del dia. Sabadell triplica les instal·lacions solars fotovoltaiques dels edificis públics.
Coincidint amb la Setmana de l'Energia que començaran avui, el tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, i Xavi Guerrero, responsable d'Espai Públic, han comunicat aquestes dades. També han anunciat que l'Ajuntament ha reduït un 2,8% el consum de gas i electricitat entre 2015 i 2017, tot i que el volum d'activitat ha augmentat. A més, l'energia elèctrica de tots els equipaments és del 100% renovable. També ha millorat el grau d'eficiència energètica per habitant i any, que han baixat dels 172,3 kW als 165,7.
Nova tanda d'incendis de contenidors aquest cap de setmana.
L'últim foc va tenir lloc ahir al vespre al carrer Amílcar Barca. L'avís d'uns testimonis va permetre als bombers actuar abans que el foc cremés tot el recipient i van identificar una persona de 16 anys com a responsable de l'incident. La nit de dissabte a diumenge també es va registrar un altre incendi en el mateix punt de la ciutat, en aquest cas per causes desconegudes. I la nit anterior, al carrer Vilarrubies, es va originar un altre incendi en un contenidor d'escombraries cremant 2 recipients més.
La policia municipal ha obert diligències aquesta matinada a una jove de 23 anys que conduïa sense permís.
Els fets han tingut lloc a la 1 de la matinada al carrer 1 de maig i els agents han immobilitzat el vehicle. La noia s'enfronta ara a càrrecs per un delicte contra la seguretat del trànsit.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje nos acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
És moment de sortir de Sabadell i de la comarca per repassar la resta d'actualitat destacada del dia i comencem un dia més parlant de política perquè Josep Borrell ha acceptat el Ministeri d'Exteriors al gabinet de Pedro Sánchez.
Borrell, qui va ser ministre d'Obres Públiques i Urbanisme amb Felipe González i després president del Parlament Europeu, és el primer nom que es concreta del nou executiu socialista. En els últims mesos, Borrell ha participat en la vida política fent campanya contra l'independentisme en mítings i en manifestacions de societat civil catalana.
Sort racisme alerta que els immigrants i membres de minories ètniques tenen més possibilitats de ser parats per la policia.
Són les conclusions d'un estudi elaborat per la Universitat de València el 2013. L'entitat ha posat en marxa la campanya Pareu de parar-me per denunciar les identificacions per perfil ètnic, una pràctica que és il·legal a Espanya.
46 morts en un naufragi a les costes de Tunísia.
Els fets han passat aquesta nit i matinada quan una embarcació amb 180 persones a bord ha naufragat davant de la costa africana quan intentaven arribar a Europa. 70 persones han pogut ser rescatades en vida, però a hores d'ara encara hi ha 60 desapareguts, fet que podria augmentar el número de morts.
Primera sentència a favor dels treballadors de Deliveroo.
El jutjat número 6 de València ha donat la raó a un treballador de l'empresa de repartiment de menjar acomiadat fa un any i obliga a Deliveroo a readmetre'l o indemnitzar-lo. En la sentència s'estableix que la relació laboral era fictícia, ja que el treballador constava com a autònom, tot i treballar en règim equivalent a un contracte laboral sense els drets ni prestacions habituals.
El PP presentarà esmenes als seus propis pressupostos al Senat.
Ho ha confirmat Rafael Hernando, portaveu dels Populars al Congrés de Diputats, afirmant que el pacte amb el PNB s'ha trencat després que el suport dels bascos a la moció de censura contra Rajoy.
El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, reclama a l'Estat una negociació urgent sobre la sobirania de Catalunya.
Aragonès també exigeix una relació bilateral amb el govern espanyol i l'acompliment del marc de finançament vigent.
La nova consellera de Justícia, Esther Capella, afirma que l'acostament de presos és una estricta qüestió de legalitat.
Per la consellera no hi ha la negociació política amb el govern espanyol en aquests temes i ha demanat al Tribunal Suprem i al Tribunal de Justícia de Catalunya lleialtat institucional bidireccional.
I un altre conseller que s'estrena, Ernest Maragall, aposta per recuperar les delegacions i el Diplocat.
El primer viatge del nou titular d'exteriors del govern català visitarà Raül Romeva a la presó d'Estremera. Maragall ha explicat avui que l'objectiu de la seva conselleria és garantir, enfortir i ampliar la presència de Catalunya i les seves institucions a Europa i al món.
Valtònyc té la intenció de presentar-se a la justícia belga.
Segons ha confirmat el seu advocat Gonzalo Boye a TV3, el raper mallorquí es troba a Bèlgica i es personificarà davant dels magistrats quan rebi una citació judicial. La justícia espanyola el va condemnar a 3 anys i mig de presó, acusat d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries a la corona per les lletres de les seves cançons.
L'Audiència Nacional deixa en llibertat i sense càrrecs els dos Mossos i l'historiador que acompanyava Puigdemont.
El jutge Diego de Egea els havia citat per un presumpte delicte d'encobriment perquè acompanyaven Puigdemont el dia 25 de març quan va ser detingut a Alemanya. fonts judicials apunten que els tres han respost només les preguntes de les seves defenses. La quarta persona citada, l'empresari Josep Maria Matamala, no s'ha presentat perquè és a Bèlgica i assegura que no ha rebut cap notificació del tribunal.
I també el mateix tribunal ha rebutjat el recurs de la Fiscalia per llibertat de l'activista del CDR de Viladecans.
Després de prendre-li declaració, el jutge Diego de Gea va deixar la Tamara en llibertat i li va rebaixar les acusacions de terrorisme i rebel·lió per desordres públics. El magistrat desestimava la petició de la Fiscalia, que també demanava mantenir les imputacions per delictes de terrorisme, fet que justificava que el procediment judicial es portés a terme a l'Audiència Nacional. La sala, però, ha tornat a rebutjar les peticions.
I un últim apunt, 25 morts i 3.000 desplaçats per culpa de l'erupció del volcà Fuego a Guatemala.
El cràter de 3.700 metres està situat a 50 quilòmetres de la capital i ha començat a escopir columnes de fum que s'eleven fins als 10.000 metres d'alçada, que han obligat a tancar l'aeroport internacional de Guatemala. Entre els desplaçats també hi ha un nombre indeterminat de desapareguts i un centenar de ferits, segons ha informat Protecció Civil.
I ara és moment pels esports amb el Joan Blanc. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Comencem la informació esportiva anant cap a Barcelona, ja que en uns minuts, si tot va puntual, s'iniciarà una nova diada de la natació catalana, un acte organitzat per la Federació Catalana que se celebrarà al Born Centre Cultural i que serveix per premiar els esportistes i clubs que han aconseguit èxits destacats durant el 2017. Com no podia ser d'una altra manera, el Natació Sabadell serà el gran protagonista, ja que rebrà un total de 17 guardons.
Nou jugadores del club rebran un reconeixement: Bea Ortiz, Clara Espar, Judit Forca i Paula Leitó rebrà la medalla extraordinària al mèrit esportiu. Laura Ester rebrà la medalla a la fita històrica gràcies a ser escollida com a millor jugadora d'Europa per l'Alen el 2017. Una de les més joves, Gisela Ferrer, també pujarà a l'escenari en el seu cas per rebre la menció especial després del títol europeu júnior aconseguit amb la selecció espanyola. La resta de waterpolistes premiades seran Ani Espar, Mati Ortiz, Pili Peña i novament Laura Ester, en aquest cas amb la menció especial després del subcampionat del món a Budapest. El bloc del waterpolo el tanca el tècnic de l'Astral Pool, Xava Gómez. El cantàbric serà premiat per la Federació Catalana de Natació amb la placa al mèrit. La nadadora artística del Sabadell, Emma García, rebrà la menció especial per la medalla de bronze amb l'equip de combo a l'Europeu Júnior de Belgrat. I en aquesta mateixa especialitat, Ona Carbonell també rebrà la menció especial i reconeixement de la Federació Catalana després de les medalles aconseguides al Mundial de Budapest. L'entitat que presideix Claudi Martí també aconseguirà el premi al millor club de l'any 2017 per tots aquests èxits i el seu anterior president, Miquel Torres, serà guardonat amb l'escut d'or de la Federació Catalana. Per últim, direm també, Karen, que el Waterpolo Universitat Autònoma recollirà una placa d'aniversari pels seus 25 anys de creació.
I no sortim de l'aigua, ja que la selecció espanyola de Waterpolo femení, amb 8 internacionals del Natació Sabadell, ha acabat cinquena a la Lliga Mundial. A la superfinal de Kunshan, l'equip de Miki Oka va caure de la lluita per les medalles a la tanda de penals contra Rússia. A partir d'aleshores, però, el combinat estatal va guanyar els dos partits que quedaven davant d'Austràlia i l'anfitriona Xina.
La competició servia per iniciar la preparació de l'europeu que la selecció disputarà el mes vinent a casa, a Barcelona. Ani Espar, waterpolista de l'Astral Pool, fa un bon balanç de la cita a Kunshan, tot i acabar lluny del podi.
Crec que la valoració general d'aquesta superfinal és bastant positiva. Sí que és veritat que és tot just al principi de la preparació i que encara ens queden moltes coses i molts detalls per millorar, però crec que hem demostrat un bon joc i que si volem arribar bé a l'europeu hem de seguir amb aquesta línia de treball i de sacrifici.
Per endavant, l'equip de Miki Oka tindrà ara una concentració de dues setmanes al Car de Sant Cugat, compartint entrenaments amb Austràlia. Les dues últimes cites abans de l'europeu seran el torneig de Portugalete i els Jocs del Mediterrani.
Canviem de tema perquè Sergio Montero haurà de buscar equip per la pròxima temporada. El sabadellenc tanca una etapa de 9 anys al centre d'esports i ho fa després de comprovar que no compta amb la confiança plena del tècnic arlequinat Toni Saligrat.
Montero ha viscut molts moments amb la samarreta del Sabadell, però admet que el debut amb el primer equip en el darrer partit d'aquesta passada lliga contra el Lleida Esportiu és el millor record. El futbolista afirma que està passant per moments complicats des de finals de la setmana anterior, quan va decidir no seguir al centre d'esports Sabadell. I és que, com diu Sergio Montero, Montero, al Sabadell ho ha estat tot per ell.
Lo supone todo. Yo, aparte de mi club, de donde nací, donde me crié, el Sabadell, fíjate que me fui con 13 años. 13 años no... Ya, como he dicho, me ha ayudado como persona y, bueno, como futbolista y sobre todo como persona. Y es todo, para mí el Sabadell lo es todo.
Montero marxa sense voler entrar a valorar les paraules de Toni Saligrat ara fa uns dies a l'Hotel Suís. El que sí no pot negar el ja exfutbolista és que li van sorprendre.
Es un tema que quiero hablar mucho, pero sí, no, fue muy, bueno, muy duro, ¿no? Fue sorprendente, pero sí, bueno, con el apoyo de la gente y de la afición, que siempre la he notado cercana a mí, bueno, ya lo superaremos.
Un Sergio Montero que haurà de valorar les ofertes que rebi, que admet que fitxar per un filial seria una bona opció, però que més enllà de tot plegat, el que prioritzarà de cara a la pròxima temporada és tenir minuts.
I encara relacionat amb el conjunt arlequinà, Jordi Bransuela no continuarà com a coordinador del juvenil, el filial i el femení del Sabadell. Dos d'aquests tres equips han perdut la categoria aquesta temporada, uns resultats que han provocat aquesta decisió.
Evidentment, la valoració de Jordi Bransuela no pot ser positiva. Això sí, el sabadellenc recorda que la situació l'estiu passat era molt complicada i que això ha influït de forma negativa en els resultats d'aquests tres equips.
A nivell personal, com va anar tot, no estic content, perquè els resultats han sigut dolents, però bueno, tothom sap com ha anat la temporada, com va començar tot i com hem navegat durant l'any, i més no s'ha pogut fer. O sigui, és claríssim, no és una excusa, però més no s'ha pogut fer.
Un Jordi Bransuela que no abandonarà el centre d'esport Sabadell, ja que continuarà fent les funcions d'encarregat de material del primer equip que desenvolupa des de ja fa unes quantes temporades.
Deixem la informació relacionada amb el centre d'esports i parlem del Sabadell Nord, que visitarà aquest diumenge a les 12 del migdia al Vall d'Oreig, a la quarta eliminatòria de la Copa Catalunya Amateur.
Un equip que ha quedat campió del grup 11 de la tercera catalana de futbol i que, per tant, ha assolit l'ascens a segona catalana. A més, el Vall d'Oreig va quedar exempt de l'anterior eliminatòria, amb la qual cosa no s'ha hagut de desgastar per arribar a aquesta quarta ronda. El Sabadell Nord ve de remuntar un partit molt complicat al camp del Juan 23 de Terrassa, demostrant, com diu el tècnic dels de Can Urià, Quico Díaz, que el seu equip continua amb molta fam de victòria i buscant arribar el més lluny possible a la Copa Catalunya Amateur.
Si competimos y pasamos rondas, nos vamos hasta casi finales de junio, y la pretemporada la tendremos casi a finales de julio, y los chicos tienen hambre de fútbol, tienen ganas de competir, tienen ganas de pasar eliminatorias, y una cosa de las que les encantaría es poner la guinda a esta temporada intentando, pues bueno, llegar a la final y a la consecución del campeonato de Cataluña, ¿no? Porque sería ser campeones de Cataluña del fútbol amateur.
Una quarta eliminatòria de la Copa Catalunya Amateur entre el Vall d'Oreix i el Sabadell Nord, que, com diem, es jugarà diumenge a les 12 del matí al municipal de Vallvidrera.
I un últim apunt, sort diversa pels equips sabadellencs a la Copa Catalana d'Handbol. Tots dos jugaran l'eliminatòria de quarts de final a casa. L'Oar Gràcia rebrà el Sant Cugat, amb qui s'ha enfrontat aquest any a la Primera Nacional, mentre que el Creu Alta se les veurà amb el Sant Esteve Sarrovires.
Un rival molt potent pel conjunt arlequinat. I és que el Sant Esteve Sarrovires ha disputat la fase d'ascens a la divisió d'honor plata i, a més, és el vigent campió de la competició. Recordem que a principis de setembre va jugar la Supercopa de Catalunya, ja que s'havia guanyat el dret a participar-hi després de guanyar la Copa Catalana la temporada anterior. Amb tot, els d'Irredemont ja van donar la sorpresa la temporada passada als quarts de final, eliminant el Sant Martí Adrianenc, i ara intentaran repetir-ho per tornar a disputar la final a 4 d'aquesta competició. Un objectiu que també tindrà l'Oar Gràcia. El conjunt de Miquel Benítez sembla que arriba en un gran estat de forma aquest tram final de la temporada, tot i que sap que haurà de fer un molt bon partit si vol superar a l'Handbol Sant Cugat. Els dos compromisos es jugaran aquest cap de setmana, com diem, a Sabadell, però encara en dia i hora per determinar.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 4 de maig del 2018. Tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Però si voleu seguir informats, també ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. Nosaltres tornem a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Raquel García. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.